Bon dia, ho avança Ràdio Olot i Olot Televisió. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó a l'Institut Agrícola Català Sant Isidre i posa traves al Pla Especial de l'Alta Garrotxa.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
Ha fet un procediment molt simplificat, on bàsicament ha donat la sensació de que el departament només s'escoltava a si mateix. Clar, ha deixat de banda molts informes o moltes opinions d'altres que possiblement podien ser, estaven fonamentades i tenien raó de ser.
El que esperem és això, que l'Alta Garrotxa o amb els altres que es puguin ara tirar endavant hi hagi aquesta participació real, no el fet aquest de cobrar una consulta pública, obre una pàgina web, pots enviar les teves propostes i allò no sabem on te va parar ni qui s'ho mira. I el que volem és que això sigui efectiu.
Són declaracions d'Ignasi Sanz, director tècnic de l'Institut Agrícola Català Sant Isidre, i també de Josep Maria Major, dels serveis jurídics del mateix Institut Agrícola Català de Sant Isidre. El tribunal diu que la declaració d'impacte ambiental hauria de ser ordinària i no simplificada i que falta concreció en les accions a dur a terme en el territori. Des de l'Institut Agrícola Català Sant Isidre, com escoltàvem, també lamenten la poca participació que, segons ells, ha pogut tenir la població en l'elaboració d'aquest pla especial. Ara la Generalitat pot recordar al Tribunal Suprem. De seguida en coneixem tots els detalls en un tema avançat per aquesta casa, per Ràdio Olot i Olot Televisió. Abans, però, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 6 de febrer del 2024.
El dia en 4 minuts.
Precisament en la línia del tema que ara comentàvem, les reaccions a la sentència no s'han fet esperar. Des del Consell Comarcal i el propi Consorci de l'Alta Garrotxa creuen que el pla especial estava ben presentat i asseguren que la Generalitat ja ha interposat recurs de cassació. Els pagesos de la Garrotxa també diuen prou. Una trentena de tractors de la comarca estan presents a hores d'ara a la manifestació de Girona. Des del sector han vist que les protestes d'arreu d'Europa han donat resultats i que aquí no han de ser diferents. La processionària del Pi s'avança a causa de les altes temperatures. Durant els mesos de març i abril és freqüent veure com cauen dunes bosses blanques dels pins. Ara, amb els efectes del canvi climàtic, aquestes erugues baixen abans al terra. Disminueixen les donacions de sang en la primera campanya del 2024 a Olot. Tot i això, des de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa es mostren satisfets. Un segle de vida del Casal Marià, l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa presenta una exposició que repassa les activitats que s'hi han dut a terme al llarg dels 100 anys de la seva història. Una exposició que es podrà veure al mateix arxiu fins al 19 de març. Un grup d'alumnes del Montsecopa tenen set de dignitat. És una exposició a favor de la diversitat. Es tracta d'una iniciativa de la xarxa de museus de les comarques de Girona i traslladada als centres educatius del territori. En esports, un club tenis taula Olot entonat visita el Sant Sebastián de Reyes madrileny. L'italià Niagol Stoyanov reapareixerà 4 mesos després i jugarà al costat del nacional Arnau Pons i d'un Diego Pinyó intractable. I també parlarem de bàsquet, en concret el club bàsquet Olot, que afronta la segona volta com a primer classificat de la primera territorial masculina. Tot i que l'objectiu des del principi no era l'ascens, esperen arribar als últims partits amb alguna cosa en joc.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
La pagesia atura Catalunya. Obrim el focus. Matí de dimarts protagonitzat per les diferents protestes de la pagesia arreu de Catalunya. Una de les vies afectades per les protestes és en concret la C25 en diferents punts. La via està tallada ben a prop de casa nostra, a Osona, entre Gurb i Folgueroles, en sentit Lleida. En sentit Girona, la marxa lenta de tractors també afecta la circulació entre Gurb i Vic. Les hores de baixa per incapacitat temporal es doblen a Catalunya en els últims 10 anys, segons Pimec. La patronal detecta diferències en funció de la mida de les empreses sectors econòmics i també respecte a l'edat. Desmantellen una plantació de marihuana a Bigues i Riells amb més de 500 plantes. Mossos i policia local detenen una persona per tràfic de drogues. Wallapop i Airbnb han donat a Hisenda les dades dels venedors més actius abans de l'abril. Les plataformes digitals hauran de comunicar al fisc la informació dels usuaris que han guanyat més de 2.000 euros o han realitzat més de 30 compravendes. A la pàgina internacional, Serret reivindica des de Tunísia la necessitat de teixir aliances per afrontar problemes estructurals com la sequera. La consellera d'Acció Exterior subratlla la importància de plantejar solucions amb visió de futur. I el Palau de Buckingham anuncia que el rei Carles III té càncer. El monarca ja ha començat tractament i ha posposat tota la seva agenda pública.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui per fi notarem que baixa una mica la temperatura. De fet, ahir va baixar lleugerament, però va ser molt alta. 23 a Vic, 22 a Olot, força elevada, el mes de febrer. 25 a Mieres, 25 a Girona, 24 a la Bisbal d'Empordà. De nit, però, va fer fred, valors de 0, 1 sota 0, 2 sota 0, per exemple, en punts de la Garrotxa com la Vall d'en Bas. Bé, avui doncs una mica més enterbolit, el cel quedarà doncs mig ennuvolat, alguna clarina al matí, més tapat a la tarda, no preveiem pluja, però arriba una banda de núvols alts i mitjans, el dia una mica més ensopit. I la temperatura de nit seguirà fresca o freda, potser puja un parell de graus, alguna glaçada a l'interior, però sembla que de dia pot baixar força, perquè al no fer sol, o menys sol, aquest cel enterbolit, la temperatura baixarà 4 o 5 graus de tot arreu i pot baixar 7 o 8 graus on darrerament han superat aquests 25 graus. Sembla que demà torna el cel a quedar més serè, més sol, la temperatura sense grans canvis o una mica més alta, tornaríem a tenir valors de 20 a 23 graus les més elevades, un dia de calor pràcticament per ser febrer. I dijous es comença a ennuvolar, la tarda i el vespre sobretot, de moment sense pluja, comença a baixar la pressió atmosfèrica, comença a marxar l'anticicló, i això són bones notícies, perquè divendres i dissabte pot ploure o pot nevar cap als 1.800-1.600 metres al Pirineu, una pluja que podria deixar gairebé tot arreu de 5 a 20 litres per metre quadrat entre divendres i dissabte vinent, però l'Empordà, la Costa Brava, quedaria una mica al marge, amb poca pluja. Sembla que això indiquen els mapes del temps en aquests moments.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 6 de febrer del 2024 amb un tema que us avancem des de Ràdio Olot i Olot Televisió. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a l'Institut Agrícola Català Sant Isidre i ara posa traves al Pla Especial de l'Alta Garrotxa. El Tribunal diu que la declaració d'impacte ambiental hauria de ser ordinària i no simplificada i que falta concreció en les accions a dur a terme en el territori. Des de l'Institut Agrícola Català Sant Isidre també lamenten la poca participació que, segons ells, ha pogut tenir la població a l'elaboració d'aquest pla especial. Ara, la Generalitat pot recórrer al Tribunal Suprem. Ens dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
El passat 15 de desembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar la raó al contenciós presentat per l'Institut Agrícola Català Sant Isidre per la no aprovació del Pla Especial de l'Alta Garrotxa, aprovat l'any 2021. El Tribunal veu el document de gestió i ordenació d'aquesta àrea natural catalana incomplet, sobretot en la declaració d'impacte ambiental tal redactada per responsables de la Generalitat, apuntant que es va fer una avaluació simplificada i no ordinària, tal com tocaria. Des de l'Institut Agrícola Català Sant Isidre, organització empresarial que defensa els drets de propietaris agrícoles i empresaris agroalimentaris, asseguren que el pla no especificava els usos del sòl i limitava els propietaris. En parlen Ignasi Sanz, director tècnic de l'Institut Agrícola Català Sant Isidre, i Josep Maria Major, dels serveis jurídics de l'Institut Agrícola.
Bàsicament se li diu deixar-ho a la dinàmica natural, però des del punt de vista de la propietat, doncs, evidentment això és deixar-ho abandonat amb un fort risc d'incendi i més amb la situació de sequera actual, no? A partir d'aquí, doncs, es va mirar
els procediments d'avaluació, particularment si s'havia fet l'avaluació completa i també hi ha circumstàncies que envolten el procediment administratiu tècnic d'aquest pla i es va veure que era incomplert.
La dinàmica natural, o sigui, no hi trobem sentit a que hi hagi d'haver-hi unes zones que no es poden tocar, que s'han de deixar allà. Clar, tot això el que representa és, a part de la pèrdua d'un possible aprofitament econòmic d'aquests arbres, el fet de que això, de més, és un reservori que pot crear pues, plagues o altres temes que no són gaire positius, com pel fet, també igualment, això, no?, de l'ús públic aquest del bosc, que és un concepte que no està establert jurídicament, d'acord en que s'hi faci un ús, però també volen o percebre o una compensació, ja sigui econòmica o d'una altra manera, però no pel fet de ser els meus propietaris hagin de ser els responsables de tot.
Segons l'Institut Agrícola Català Sant Isidre, la Generalitat no va tenir en compte tampoc l'opinió dels propietaris ni en el contingut ni en les formes.
Va fer un procediment molt simplificat, on bàsicament ha donat la sensació de que el departament només s'escoltava a si mateix. Clar, ha deixat de banda molts informes o moltes opinions d'altres que possiblement podien ser, estaven fonamentades i tenien raó de ser.
El que esperem és això, que l'Alta Garrotxa o amb els altres que es puguin ara tirar endavant hi hagi aquesta participació real, no el fet aquest de cobrar una consulta pública, obrir una pàgina web, pots enviar les teves propostes i allò no sabem on te va parar ni qui s'ho mira. I el que volem és que això sigui efectiu.
Segons l'Institut Agrícola Català Sant Isidre, creuen que el pla es va voler aprovar a correcuita uns dies abans de les eleccions al Parlament de Catalunya.
Vull dir, nosaltres, clar, també es dona una mica la suspicàcia de que això es va aprovar en vigílies de les eleccions del Parlament, no? Vull dir, això es va aprovar a principis del febrer i les eleccions també el 14 o el 21. Vull dir, com nosaltres diem, ho vam fer ja per tenir els deures fets i tira i que sé de llonces, no? Vull dir, que si canvia el govern ja s'ho trobaran fet, clar, cosa que, bueno, una altra més suspicàcia de tot aquest tema.
Des de l'Institut Agrícola Català Sant Isidre posen d'exemple un cas similar que es va produir fa uns anys al Montseny. Llavors tampoc es va aprovar i es van haver de reprendre alguns procediments fins que es va aconseguir tirar endavant.
En la mateixa línia, les reaccions a la sentència no s'han fet esperar. Des del Consell Comarcal i el propi Consorci de l'Alta Garrotxa creuen que el pla especial estava ben presentat i asseguren que la Generalitat ja ha interposat recurs de cassació. Neguen que hi hagi poca concreció al redactat i es mostren convençuts que el Tribunal Suprem els donarà la raó perquè hi ha jurisprudència prèvia. També asseguren que en tot moment es va tenir en compte les necessitats dels propietaris de finques. Joel Tallant.
El president del Consell Comarcal i del Consorci de l'Alta Garrotxa, Santi Reixac, i la tècnica de l'organisme, Sara Sánchez, han assegurat a Olot Televisió i Radio Olot que el Departament d'Acció Climàtica ja ha interposat un recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que pretén anul·lar el pla especial de l'Alta Garrotxa.
Havien dit que moltes coses no hi estaven d'acord. No va ser perquè no parléssim amb ells, perquè vàrem fer un treball de parlar amb tota la gent, ells estan amb el seu dret, només faltaria, i ara doncs que decideixi que hagi de decidir. El que tenim clar és que hem parlat amb el director de Medi Natural, el Marc Vilagú, i ha dit que des de la Generalitat doncs presentaven recurs sobre aquesta sentència.
Segons Sara Sánchez, la sentència no diu que les accions que s'havien plantejat no fossin concretes, sinó que el que hi ha són problemes de procediment, tot i que des de la Generalitat i ells mateixos creuen que no feien falta presentar una avaluació ambiental de manera ordinària i que amb la simplificada n'hi havia prou. Diuen que no estan d'acord amb la interpretació que ha fet el jutge.
Precisament per justificar que realment en ser un pla vinculat a la protecció del patrimoni natural i per alguns matisos, diguem, jurídics de la normativa vigent, doncs realment amb una avaluació ambiental simplificada és suficient per al tràmit en qüestió, per l'aprovació en qüestió. De fet, no és una qüestió de concreció del pla especial. De fet, la sentència no fa referència a que la ves més aviat respecte al tràmit i no respecte a l'avaluació pròpiament. De fet, l'avaluació ambiental posa sobre relleu, l'avaluació simplificada, que no posa en qüestionament la sentència, posa de relleu el fet que el pla no té implicacions, més una qüestió de quin procediment s'havia de seguir, si l'ordinària o la simplificada. Aleshores, haurem de veure, tenim la jurisprudència al nostre favor en aquest sentit i en principi la Generalitat considera que això ens en sortirem i això és el que esperem, perquè aquest pla el necessitem com el territori.
Des de l'ENS Garrotxí també asseguren que es van escoltar les demandes dels propietaris i que al pla se'ls reconeixia uns drets de gestió del sòl.
El pla, la seva versió definitiva, que es va aprovar definitivament, tota la part de dinàmica natural, que era la que al·legaven que podria limitar la gestió forestal en l'espai, es va limitar a finca pública. Per tant, a tot aquest, diguem, greuge respecte a la propietat, en la versió definitiva, aprovada definitivament, tot aquest, això va caure. Per tant, entenem, i aquesta va ser la voluntat del departament en aquell moment, que es van integrar les necessitats i les, diguem, inquietuds de dels propietaris de l'Alta Garrotxa.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci de l'Alta Garrotxa asseguren que el pla segueix vigent fins que no surti una sentència ferma.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. Els pagesos de la Garrotxa també diuen prou. Una trentena de tractors de la comarca estan presents a hores d'ara a la manifestació que des de fa hores ha arrencat a Girona. Des del sector han vist que les protestes d'arreu d'Europa han donat resultats i que aquí no han de ser diferents. Critiquen la falta de solucions per part de la Generalitat i el govern espanyol. Un dels principals motius és la burocràcia i les noves lleis com el quadern digital, que segons els pagesos és una duplicació de la seva feina.
Ràdio Lot, ara i sempre. Som informació.
Els pagesos han dit prou dies després dels talls a França i també protestes arreu d'Europa, com a la capital de Bèlgica, Brussel·les, i alhora, seu del Parlament Europeu, Espanya al sector, també ha convocat la primera de les manifestacions de protesta. Aquest dimarts, en diversos punts de l'Estat, hi ha hagut concentracions de tractors a les principals ciutats. En el cas de casa nostra, Girona ha acollit centenars de pagesos i empresaris del sector, dels quals una trentena han provingut de les comarques de la Garrotxa i el Ripollès. Amb el mirall de les darreres setmanes arreu d'Europa, un dels pagesos de la Garrotxa, Moisès Mont, ha explicat a declaracions a Ràdio Lot i Lot Televisió que les protestes hauran de tenir algun resultat davant la incapacitat, segons ell, de resposta de les institucions.
No ens podem assemblar a Europa si no som capaços de poder subsistir amb el que tenim. Si amb les feines que estem fent ens costa treure'n un benefici, no ens podem assemblar a Europa. Les ajudes que ens donen són les que són, ens agradaran més o ens agradaran menys, jo particularment no hi estic gaire d'acord, però la burocràcia ens està ofegant de tal manera que no la podrem assumir tanta paperassa al final.
El pagès de la Vall d'en Bas també ha remarcat un dels motius pels quals hi ha mobilitzat centenars de membres del sector de la pagesia arreu del país durant aquest dimarts al matí. L'és la burocràcia. Explica que si Espanya es vol assemblar a Europa, no es pot provocar que els pagesos hagin de duplicar la seva feina.
Creiem que aquí no hem de ser diferents i, per tant, hem vist que l'Estat i la Generalitat no estan fent res a nivell d'ara, a hores d'ara, abans de que sortim, no estan fent res respecte al que estem reclamant, doncs no ens queda altre que fer com han fet els nostres companys i sortir a reivindicar el que ens pertoca.
Moisès Mont també ha avançat que hi ha previstes fins a 3 concentracions de protesta més durant aquest mes. Dimarts vinent, 13 de febrer, convocada per Unió de Pagesos, dimecres 21 de febrer a Madrid i possiblement dimecres 28 de febrer. Des del sector remarquen que la d'aquest dimarts no serà l'última protesta i esperen, fins que se'ls escolti, que les manifestacions tinguin una continuïtat. La processionària del Pi s'avança a causa de les altes temperatures. Durant els mesos de març i abril és freqüent veure com cauen d'unes bosses blanques dels pins. Ara, amb els efectes del canvi climàtic, aquestes erugues baixen abans a terra i poden comportar urticàries i al·lèrgies a animals i persones. Aquesta setmana el Departament d'Acció Climàtica ha posat trampes a les preses i des de l'Ajuntament del municipi recomanen no fer el dijous gras a l'àrea recreativa de Xanacs.
Els hiverns menys freds estan fent que en els darrers anys les erugues de la processionària del Pi visquin més, es reprodueixin més i caiguin abans d'hora. Si de normal ho feien entre febrer i abril, ara, amb les altes temperatures, la presència d'erugues a terra ja és visible durant la segona quinzena de gener. En parla Miriam Sant Germán, enginyera forestal del Departament d'Acció Climàtica.
Hem de tenir en compte que amb el context de canvi climàtic tenim més processionària perquè les condicions li són favorables, moren moltes menys, ja sigui al terra o bé als arbres per al tema de temperatura o per al tema de fongs. També hi ha menys paràsits als ous i per tant també fa que en tinguem més larves. La qüestió és que tenim més població i això fa que tenim més atacs severs o greus. el percentatge de pinedes que estan afectades de forma severa estem veient que està augmentant de forma lleugera.
Per això el Departament d'Acció Climàtica està col·locant aquests dies trampes a àrees afectades per la processionària del Pi per tal de minimitzar les possibles al·lèrgies urticàries que la processionària pot causar tant a les persones com a altres animals. En parlen la Míriam i també l'Albert Danés, alcalde de les Preses.
Aquestes trampes el que fan és enganyar una mica el que seria les orugues, perquè es col·loca un anell al voltant del perímetre de l'arbre. Quan arriben les orugues amb el seu camí de baixada, es troben doncs, aquest anell, automàticament doncs, circulen al voltant de l'arbre fins que troben un forat. Amb aquest forat nosaltres hem col·locat una bossa de plàstic amb terra i llavors automàticament elles entenen que estan al terra i ja doncs, com fan el seu procés per poder-se enterrar. No? I llavors, allà doncs, fan la diapausa. Nosaltres després en retirem les bosses i són doncs, una gran quantitat d'orugues que no han arribat al terra i hem disminuït tot el tema de les possibles afeccions per urticària.
Aquesta zona és una zona doncs, que hi ha molts visitants, hi ha molts usuaris, a més doncs, molts a nivell de família. És una cosa, doncs, una processionària o aquest tipus d'oruga que molta gent desconeix doncs, les seves possibles afectacions que els pugui tenir. És una oruga que, doncs, que arriba a terra i doncs, jo crec que és molt important doncs, minimitzar al màxim aquesta arribada doncs, a terra de les orugues per tal de la seguretat dels nostres usuaris que tenim aquí a la zona de l'àrea recreativa de Xanacs de les Preses.
L'Ajuntament de les Preses ha recomanat enguany a l'Escola La Bòbila no fer sortides a l'àrea recreativa de Xanacs per dijous llarder per l'alta presència de processionària i han recomanat en altres zones a l'aire lliure més segures. Des de fa uns anys, l'Ajuntament presenc té un conveni amb el Departament d'Acció Climàtica per anar fent tractaments a les pinedes. A la Garrotxa, les àrees més afectades durant el 2023 per la processionària del Pi van ser a l'Alta Garrotxa, per la banda de Beuda i per la banda de la Vall del Bac i Sant Salvador de Bianya, i també a Sant Ferriol i a Mieres. A tot Catalunya es calcula que un 13% de les pinedes pateixen els efectes de la processionària. Actualment, cada any hi ha unes 100.000 hectàrees afectades, 6.000 de les quals de manera severa.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Disminueixen les donacions de sang en la primera campanya del 2024 a Olot. Tot i això, des de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa es mostren satisfets perquè molts joves han donat sang per primera vegada. Aniel Puigvert.
La setmana de donacions de sang d'Olot s'ha tancat amb gairebé 300 donacions. D'aquestes, hi ha hagut 36 oferiments, que són gent que no n'han pogut donar, i 22 persones que ho han fet per primera vegada. Enguany, una de les novetats és que es podia donar molt de l'os, tot i que els números són baixos, ja que només una única persona ho ha fet. Pel que fa a les donacions de plasma, gairebé una trentena de persones s'han acostat als punts habilitats per a poder-ne donar. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa, Montse Soler, explica quines són les principals causes del descens de donants.
Tinc tres motius molt importants. Un és que no fa els tres mesos suficient, o sigui, l'anterior donació es va avançar una setmana i aquesta setmana ens ha perjudicat perquè els donants han vingut però no poden donar sang perquè els hi falten aquesta setmana. Han de passar els tres mesos rigorosos que no es pot fer abans, dos mesos no es pot fer abans. Llavors, un altre, hem trobat que hi havia malalts, que havien viatjat, que havien fet alguna malaltia important, i un altre, un cribatge que s'ha fet a l'hospital d'operacions.
L'objectiu d'aquesta primera campanya del 2024 a la capital de la Garrotxa era aconseguir captar els més joves per tal d'aconseguir un relleu generacional més que necessari, un objectiu que des de l'Associació de Sang de la Garrotxa asseguren que han aconseguit. A més, d'aquí a uns mesos arribarà una nova campanya de donació de sang que es durà a terme a les escoles.
Sí, molta, perquè tenim una campanya, una setmana de donació de totes escoles, per tant, les primeres vegades seran segurament moltes i motius de les escoles és potenciar aquest jovent. Llavors, sí que és veritat que es fem a dintre les escoles, però vull remarcar que és obert a tothom, s'hi pot acostar a tothom, per tant, i que vinguin a conèixer les escoles que tenim a la ciutat és molt important. Poden entrar amb tota la facilitat, és a peu de carrer, a totes les escoles.
A més, l'últim punt habilitat durant aquesta setmana ha estat l'autobús a l'estadi municipal durant el partit de l'Olot contra la Pobla de Mafumet d'aquest diumenge. Segons l'entitat, és un punt que funciona molt bé perquè molta gent dona sang abans d'entrar a veure futbol i per les facilitats que també hi posa el club a l'hora de captar gent.
En matèria cultural, un segle de vida del Casal Marià, l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa presenta una exposició que repassa les activitats que s'han dut a terme al llarg dels 100 anys de la seva història. A la mostra hi ha textos i fotografies dels millors moments d'un dels espais més emblemàtics d'Olot i que el 19 de març arribarà al seu centenari. Natàlia Moreno.
El 19 de març del 1924 es col·locava la primera pedra del Casal Marià. Aquest edifici es va concebre per albergar espectacles, tant amb finalitats recreatives com religioses. El terreny, propietat de la parròquia de Sant Esteve i la congregació mariana de Sant Lluís Gonzaga des de l'any 1918, en què havia un camp de futbol que utilitzaven diversos equips olotins de futbol i també acollia diferents proves atlètiques. Els plànols de l'edifici, de l'arquitecte Isidre Bosch Bataller, projectaven una sala gran de teatre, una biblioteca i una sala de reunions. En el moment de posar la primera pedra, la intenció era crear un casal cívic, un casal que servís per acollir tota mena d'activitats. Tot plegat, ara recullen una exposició a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, com explica el seu tècnic Xavier Puigbert.
L'edifici, bàsicament, l'estructura principal de l'edifici no s'ha modificat en aquests 100 anys, però sí la façana, l'interior s'ha anat adequant a les diverses necessitats. En el moment que es va fer l'encàrrec a l'arquitecte que va fer l'obra, doncs se li va demanar que fes sobretot una sala de teatre amb unes dependències auxiliars.
En aquests 100 anys no s'ha modificat l'estructura principal de l'edifici, però sí la façana i l'interior s'ha adequat a les necessitats. Puigbert explica que en el moment en el qual es va fer l'encàrrec a l'arquitecte Isidre Bosch Bataller, se li va demanar una sala de teatre amb unes dependències auxiliars pels actors, una sala de conferències i una biblioteca. Amb el temps, aquests espais s'han anat modificant, fins al punt que actualment és un edifici prou polivalent i s'hi celebren reunions, presentacions i fins i tot s'ha utilitzat com a punt de vacunació.
En els darrers anys el Casal Marià ha anat perdent aquest espai, aquesta centralitat que havia arribat a tenir en els anys 30, 40, 50, perquè han aparegut altres equipaments municipals o privats que d'alguna manera li han fet la competència, no?
Les vitrines de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa mostren diferents documents textuals i gràfics que repassen la història d'un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Actualment, el Casal Marià serveix de residència sacerdotal, escola de catequesi i sala d'actes. L'exposició es podrà veure fins al 29 de març.
I tanquem la pàgina cultural parlant d'un grup d'alumnes del Montsecopa que tenen set de dignitat. És una exposició en favor de la diversitat. Es tracta d'una iniciativa de la xarxa de museus de les comarques de Girona i traslladada als centres educatius del territori. A Can Trinxeria s'hi poden veure una sèrie de fotografies i entrevistes en aquest sentit, informa Pere Bach.
Els alumnes del cicle formatiu d'atenció a persones en situació de dependència de l'Institut Montsecopa d'Olot presenten l'exposició Set de Dignitat. La mostra té com a objectiu donar visibilitat a la diversitat que ens envolta. En total es poden veure set imatges que representen set històries diferents que es poden descobrir a través d'un codi QR. L'objectiu de tot plegat és demostrar que la diversitat no l'escull ningú. La Maria Àngels Carreras ha estat una de les professores implicades en el projecte.
Vam arribar al final dient és que tots som diversos i tots se'ns poden vulnerar els drets, a tots en un moment donat podem ser persones dependents, o sigui, aquí van començar a activar-se coses que ens van agradar. I clar, quan ens varen dir és que jo és el meu pare o és la meva àvia, clar, vam dir, bueno, molt bé, vull dir que ja era objectiu també nostre d'arribar aquí a aquest punt, val?
Per dur a terme el projecte, els alumnes han rebut formació sobre drets humans, identitat, patrimoni i cohesió social.
Els drets humans, ja sabem, no? Vull dir que toquen molts temes, toquen tot el tema de drets inclusius, de drets vulnerats, i clar, quan vam anar aprofundint, vam veure que ja hi havia alumnes que començaven a pensar de que potser alguna persona de la seva família també formava part, bueno, li havia passat alguna cosa amb algun dret, no? Se li havia vulnerat en algun dret seu a l'hora d'anar a buscar feina, a l'hora de, bueno, de treballar, de relacionar-se amb els demés i tal.
Set de Dignitat és el resultat d'un projecte proposat des de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona i el Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat. En aquesta mostra hi han treballat entitats com la Creu Roja de la Garrotxa, la Fageda, l'Escola de Dansa Cora, Art i Integra, entre d'altres. L'exposició es podrà veure a Can Trinxeria fins al 3 de març.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant de tenis taula, perquè un club tenis taula Olot Antonat visita aquest dimecres al Sant Sebastián de los Reyes madrileny. L'italià Nagore Stoyanov reapareixerà 4 mesos després i jugarà al costat del nacional Arnau Pons i d'un Diego Pino intractable. El partit, com dèiem, es disputarà aquest dimecres a les 6 de la tarda. Guillem Guardiola.
L'italià Nagore Stoyanov va debutar amb el club tenis taula Olot fa gairebé 4 mesos en la victòria dels olotins a casa contra el Sant Sebastián de los Reyes madrileny. La comissió esportiva ha decidit ara fer-lo reaparèixer aquest dimecres precisament contra el combinat amb qui es va estrenar. El nou fitxatge dels olotins jugarà acompanyat d'un Arnau Pons i d'un Diego Pinyó que van ser claus en la gran victòria contra el Burgos fa tot just una setmana i on van demostrar que tenen el nivell suficient per competir contra els millors. El vicepresident del club tenis taula Olot, Xavier Selles, assegura que es desplacen a la capital de l'estat espanyol amb la intenció, com a mínim, de puntuar.
Sí, és un jugador que va causar molt bona impressió en el partit que va jugar aquí a les nostres instal·lacions, un dels jugadors importants de la selecció italiana que està lluitant per estar aquest estiu als Jocs Olímpics a París, i per tant doncs, un jugador contrastat, amb molt bon nivell, i que pensem que si som capaços de demostrar a cada un dels nostres palistes el nivell que tenen, doncs pensem que hem d'anar a fer mal, no?, a la pista del Sant Sebastián.
El cert és que el club tenis taula Olot li espera una setmana dura de 2 partits. Els olotins reben el líder, el Cajasur Priego, aquest divendres al pavelló d'esports amb la tripleta confirmada de Marco Rec i de Diego Pinyó i Arnau Pons, que repetiran a l'alineació només 2 dies després d'haver jugat a Madrid.
Sobretot perquè entre el partit de Sant Sebastián dels Reyes, que es juga el dimecres a la tarda, i el de divendres a la tarda aquí, hi ha molt poc temps, no? Han de tornar de Madrid, han de descansar, han d'entrenar i han d'afrontar el partit del divendres, que l'afrontarem amb una tripleta, amb dos jugadors que hauran jugat a Sant Sebastián, com són el Diego Pinho i l'Arnau Pons. No? Tercer jugador en aquesta ocasió vindrà el Marco Rec.
El club tenis taula Olot visita el Sant Sebastián de los Reyes madrileny aquest dimecres en un partit que començarà a les 6 de la tarda al Poliesportiu Municipal d'ES Boial.
I en bàsquet, el club bàsquet Olot afronta la segona volta com a primer classificat de primera territorial masculina. Tot i que l'objectiu des del principi no era l'ascens, esperen ara arribar als últims partits amb alguna cosa en joc. El proper partit dels olotins serà el derbi contra l'Escola Pia Olot, l'últim classificat.
El club bàsquet Olot viu una gran temporada al grup 2 de primera territorial masculina. Després de tota la primera volta i 2 partits de la segona, els olotins són líders amb 27 punts, empatats amb el club bàsquet Torroella. Des d'un principi, el conjunt olotí no s'esperava trobar-se en les primeres posicions després de més d'una volta de competició. Tot i això, l'entrenador del club bàsquet Olot, Guido Sengherotti, afirma que per continuar lluitant i arribar al tram final de temporada amb opcions de lluitar per l'ascens, també farà falta una miqueta de sort.
Sí que som conscients que mirar gaire amunt o mirar ascensos on només, en una categoria on només un puja és bastant complicat, perquè necessites una temporada perfecta, no només a nivell de treballs i a nivell de grup i a nivell de talent, sinó que també a nivell de sort, de que les lesions et respectin, de que no et falti gent, de que no hi hagi circumstàncies imprevistes que et compliquin l'existència. No? Això de moment no ens està passant i per tant estem lluitant per ser a dalt. Hi ha una competitivitat forta entre 2, 3, 4 equips, nosaltres som allà.
A principis de temporada, el sènior del club bàsquet Olot va incorporar a 4 o 5 nous fitxatges molt joves que els ha costat adaptar-se a l'equip. Els olotins són el segon equip més anotador i un dels 5 que menys encaixa de tot el grup. Han guanyat 12 partits i només n'han perdut 3.
Però estan anant bé, estan anant sobre les expectatives, potser fins i tot una mica millor del que ens esperàvem. Sí que no ens marcàvem uns objectius clars, sí que intentàvem ser el màxim d'ambiciosos possible i crec que ho estem aconseguint. L'equip aquest any és bastant diferent del de l'any passat, Hem afegit 4-5 jugadors nous, molt joves sobretot, i això sí que ha costat una mica doncs, engreçar-los, diguéssim, amb el grup més expert que ja teníem. De totes maneres, ara mateix la química d'equip és molt bona.
Aquest cap de setmana van guanyar el derbi a casa contra el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc per 69-48. El pròxim partit serà el derbi olotí contra la Pia Olot, l'últim classificat, el pròxim dissabte 17 de febrer a 6:15 de la tarda.
Amb la carpeta esportiva tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 6 de febrer del 2024, ben pendents a les afectacions que puguin seguir provocant les manifestacions de la pagesia arreu del territori català. Ben a propet d'aquí la Garrotxa, recordem que les vies més afectades són les d'Osona i també d'alguns punts de les comarques de Girona. N'estarem ben pendents, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot. Més informació, com sempre, actualitzada a partir de les 3 i minut a minut, per no perdre's cap detall al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.